Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. Àngel Mollera no ha pogut participar aquest diumenge en el míting d'atletisme. En contra del que tenia previst, Àngel Mollera no va poder debutar ahir en el Gran Premi del Consell Comarcal de la Selva a les pistes d'atletisme. El motiu és que la tramitació de la seva llicència es demora fins avui dilluns 17 de juliol. Aquest canvi de plans va estar publicat divendres en el Facebook de l'atleta, on explicava que va rebre per correu electrònic la notícia que l'expedient que li aixecava la sanció que l'ha separat de les pistes durant 2 anys estava correcte. El problema és que justament ahir és quan acabava el termini per assolir la marca que permet la participació en el Campionat d'Espanya de l'atletisme, que és el que pretenia Àngel Mollera per poder allà assolir la mínima per anar al Mundial de Londres al mes d'agost. Tot i això, el club prepara un altre control per demà dimarts. Tot plegat ho valorarem en el Bon Dia Bon Hora amb el mateix Mollera. Som a dilluns 17 de juliol del 2017. Benvinguts una setmana més a la ràdio de Lloret de Mar. Titulars, i comencem, ho fem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Rosa. 8 entitats s'han adherit a la taula de forces polítiques i socials independentistes de Lloret, juntament amb el PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP. Plegats treballaran amb l'Assemblea Nacional Catalana a favor del referèndum de l'1 d'octubre. Escoltarem la seva portaveu, Anna Maria Boix, així com els presidents dels 3 partits, Albert Robert, Carlos Clos i Jesús Elias. També ens farem ressò de l'espot de les Cristines, que s'ha presentat en roda de premsa. Sense fer spoilers, hi surten l'alcalde i uns quants regidors lligats de mans i una versió molt especial del Toquen a córrer. Escoltarem a uns quants protagonistes. Explicarem que ha mort als 63 anys Francesc Martínez de Foix, president dels Special Olympics i un dels referents en la lluita per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual en el món de l'esport. A Lloret va treballar al costat de l'Ajuntament per fer possible els Jocs Special Olympics del 2006. I per acabar ens farem ressò de l'homenatge previst aquesta nit a Lloret a Fermí Reixac. Li projecten una pel·lícula de nom Verd, inèdita, i dijous estiu 1993, el pròxim dijous, aquesta pel·lícula que està recollint premis a tot arreu. Parlarem amb l'actor lloretenc i amb Isidor Llorca de l'Espai Setè Art, responsable del reconeixement d'avui dilluns al teatre.
Recordarem altres informacions d'interès i escoltarem ben atentament la previsió del temps amb Manel Cascante, així com els titulars del dia, que els tenim ben a punt. Comencem i us desitgem molt bon dia de part de Moisés García, Josep Altafulla i Rosa Giral. Som-hi.
Bon dia, bona hora.
Passant a 3 minuts de les 8 del matí, el que fem primer de tot és buscar el primer titular del dia, que és el de la previsió del temps. Ara mateix veiem que hi ha cel serè a Lloret de Mar. Volem saber més detalls. La crònica és de Manel Cascante. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem una setmana que estarà marcada per un temps, en principi força tranquil, i per unes temperatures que patiran algunes variacions, però de nou anem ja cap a una tendència a l'alça, amb més calor de cara a aquests propers dies. De moment, aquest dilluns, dia encapçalat pel sol o per algun núvol baix trencat a la costa. A la tarda poden créixer algunes nuvolades amb alguns ruixats que afectaran sobretot el Ripollès o l'Alta Garrotxa. Les temperatures avui de forma transitòria baixaran lleugerament respecte d'ahir, 1-2 graus. Màxima prevista aquest migdia, 31 graus a Girona, 28 a Lloret de Mar. I la situació marítima, marcada per vents molt febles aquest matí, bàsicament vents de l'est, s'espera entre mar arrissada, marejol. I a partir del migdia sí que es pot activar el vent del sud-sud-est, vent de xaloc, més enèrgic cap a la Costa Brava Nord, on fins i tot s'esperen algunes àrees de maror. A Lloret tarda amb vent una mica més enèrgic, però en principi s'espera també marejol. A Catalunya, jornada igualment estable de moment, avui amb temperatures que arreu baixen lleugerament, entre 1 i 2 graus, matí amb sol i tarda amb algunes tempestes al Pirineu i sectors del Prepirineu. De cara als propers dies, el que us dèiem, una setmana amb pocs entrebancs meteorològics, per bé que dimarts hi haurà més núvols prims, cel més enterbolit, farà més calor, pujaran una mica més les temperatures màximes i a la tarda, de nou, s'escaparan alguns xàfecs cap al Ripollès. dimecres, de les temperatures també una mica més altes, ambient de ple estiu, màximes pròximes als 35 graus, cap al Pla de Girona i tarda amb algunes tempestes de nou en sectors del nord. I sembla que dijous arribaria un front que repartiria més ruixats entre dijous i divendres a la tarda, especialment cap al nord de Girona, i que farà baixar lleugerament les temperatures.
Gràcies, Manel, per aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix a Lloret de Mar, al centre de la vila, és de 20 graus. La humitat elevada a aquesta hora, com és habitual, al 84%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, som a dilluns 17 de juliol del 2017. Passem pel quiosc i mirem portades de diaris. Comencem amb la premsa comarcal. Al Punt Avui, primera pàgina, mor la nena que va tenir un atac de cor a la piscina de les Preses. La petita de 10 anys va tenir una parada cardiorrespiratòria dimecres mentre feia un curset de natació. Els ajuntaments de Ridaura, d'on era la menor, i de les Preses celebren un ple i decreten 3 dies de dol oficial. Un altre tema de portada és la desobediència banyista. Protesten a Calella de Palafrugell contra el vet imposat per la Capitania Marítima. En concret, és una manifestació en què veiem una imatge d'ahir al matí contra el nou abalissament que redueix la zona de bany a la platja de Canadell. Un altre tema destacat de portada en el Punt Avui, material ecològic per les taules de surf que provenen d'Olot. Dos joves emprenedors han creat unes atletes 100% biodegradables a partir de fècula de patata, de plàtan i de blat. Són Josep Font i Sílvia Rodríguez de l'empresa Exo.surf. D'altra banda, en esports, Felipe Caicedo punta cap al Girona. L'equip arrenca avui la pretemporada amb moltes incorporacions per definir. Anglès, conveni per refer al carrer de les Fàbriques i a la Bisbal d'Empordà, uns 30.000 espectadors a la Fira del Circ al carrer. Anem ara amb un altre diari, el de Girona, amb la seva portada que diu el parador d'Aigua Blava haurà rebut 13 milions de l'Estat des de l'any 2011. Fins al 2016 ha estat el quart establiment dels 95 de la societat estatal on més s'ha invertit en millores i ara rep els 10 milions per la reforma integral de l'edifici. També es fa ressò el diari de Girona de la Verge de la Carme de la festivitat d'ahir diumenge que diu torna a navegar. Diverses localitats gironines van celebrar la festivitat amb les populars processons marítimes. La que es veu amb la imatge que doncs, veiem avui a la portada del diari de Girona és la que es va fer la processó d'ahir a l'Estartit. També es fa ressò el diari de Girona que mor la nena de 10 anys que va haver de rescatar de la piscina de les Preses. Que la detecció de la dislèxia creix però no es diagnostica fins als 8 anys. En esports, el Girona és a prop d'obtenir de l'Espanyol la cessió de Caicedo. L'equip inicia avui la pretemporada del debut a primera. També diu Diari de Girona que un motorista mort en xocar contra un cotxe a la N260 a Alp. Que la Fira del Circ al carrer de la Bisbal rep 30.000 visitants. Que protesten a Canadell per la reducció de la zona de bany i que Economia, la Fageda, va facturar el 2016 gairebé 20 milions d'euros.
El referèndum no vinculant impulsat per les forces opositores al govern de Maduro a Veneçuela és un dels temes més presents a la resta de portades dels diaris d'aquest dilluns. L'oposició a Maduro manté el pols al carrer, titula el diari Ara, mentre que l'ABC ho resumeix així, exhibició de força de l'oposició. El Mundo opta també per un titular contundent, Veneçuela, tot en massa contra la deriva totalitària de Maduro. Per la seva banda, El Periódico i La Vanguardia coincideixen en el tema de portada, l'encariment imparable del preu del lloguer a Barcelona i la seva zona d'influència, així com les possibles irregularitats al respecte. D'aquesta manera, El Periódico de Catalunya titula «El lloguer es dispara a l'àrea metropolitana», mentre que La Vanguardia ressalta que Hisenda exigirà als webs de lloguer les dades dels propietaris. El diari El País aposta per l'1 d'octubre. El govern català la força la maquinària del referèndum, tal com també fa La Razón. La llei del referèndum anul·la les garanties electorals dels catalans.
Complementem aquests titulars de portada amb el que trobem ara mateix al web de notícies 324.cat. L'oposició veneçolana vota en massa en un referèndum titllat d'il·legal per Maduro. Dues persones han mort i quatre han resultat ferides de gravetat a l'oest de Caracas quan un grup d'homes armats han disparat durant la celebració de la consulta opositora. Més temes de portada, Ximo Puig s'imposa clarament a les primàries dels socialistes valencians. Iglesias i Domènech defensen l'1 d'octubre com a mobilització en un article conjunt. Casado barreja Catalunya, ETA i Venezuela en un acte de record a Miguel Ángel Blanco. Blanes es pot quedar sense concerts a la Festa Major per la denúncia d'un veí que obliga als concerts a allunyar-se 2,5 quilòmetres de casa seva. Mor als 40 anys la primera dona a guanyar el Nobel de Matemàtiques. Mor a l'hospital una nena que va estar a punt d'ofegar-se a la piscina de les preses. Un grup de passatgers atura un vol amb un retornat al Senegal. Una trentena de ferits lleus en una muntanya russa del parc d'atraccions de Madrid. Una nena de 5 anys en estat greu a punt d'ofegar-se a la piscina de Roda de Ter. 11 dilluns de vaga al metro de Barcelona amb les negociacions enquistades. I un darrer titular del 324.cat, mor un motorista, volem dir, en xocar contra un turisme a la N260 a Alp.
Amiguets, sóc el Nomo Bili Bili del Nomo Park. Vols celebrar el teu aniversari amb nosaltres o passar un dia superdivertit? Doncs no t'ho pensis més i vine al Nomo Park. Trobaràs una muntanya de jocs, àrea infantil amb tobogan inflable, pista americana amb pista de boles, minigolf, boles de joc, Nomo Ranch, saló recreatiu. Ah, i la nostra zona d'aigües amb piscina de clapoteig i sortidors molt divertits. Nomo Park, una muntanya de jocs. Aquí, a Lloret de Mar.
¿Su negocio no acaba de funcionar y no sabe por qué? ¿Le gustaría crear su empresa? ¿Tiene una idea de negocio y no sabe cómo llevarla a cabo? En MyDE encontrará la solución. MyDE es un despacho profesional especializado en marketing y estrategias empresariales establecido en Lloret de Mar. Contacte con nosotros en nuestra web, myde.es. La primera entrevista es gratuita. Repetimos, myde.es.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Veus aigua de l'aixeta? Saps que tens drets i deures? Si l'aigua és de xarxa, tens dret a que s'efectuïn els tractaments i controls que en garanteixin la seguretat. Si veus aigua d'un pou propi, ets el responsable de fer-ne la cloració i les analítiques de control.
DipSalut. Treballem per la salubritat de l'aigua. Protegim la teva salut.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània. Amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049. Obert tot l'any.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te, sigui quin sigui, el vehicle que condueixis. I ara, els 3 mesos d'estiu, et surten gratis. RAC, i som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'Avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63. RAC, i som per ajudar.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Per estar ben informat, escolta cada dia Bon Dia, Bona Hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 16 minuts del matí obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora. 8 entitats s'han adherit a la taula de forces polítiques i socials independentistes de Lloret de Mar. Són el barri dels Pescadors, Lloret amb el Sàhara, la Confraria de Pescadors, la Colla Jacantera, l'Associació de Puntaires, l'Obreria de Santa Cristina, el Club Nàutic i el Club Natació Lloret. Treballaran de forma conjunta amb els tres partits polítics del municipi que en formen part també de la taula, el PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP.
Tots plegats formen part de l'eina impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana presentada el passat divendres a la Vila. L'objectiu és poder comptar amb un espai de coordinació i unitat que ajudi a promoure i realitzar els diferents actes que es duran a terme a favor del referèndum d'autodeterminació del proper 1 d'octubre.
Anna Maria Boix, portaveu de Lloret per la Independència, assenyala que és temps per la unitat social.
Una etapa en la que haurem d'encarar amb molta decisió i fermesa que requerirà, sens dubte, una capacitat de reacció àgil i eficaç, i una gran mobilització ciutadana. Davant de totes les embestides que ens puguin venir de l'Estat espanyol, és l'hora que hem de treballar també la campanya de Junts, tots junts pel sí, tots junts per la independència.
El president del PDeCAT a Lloret, Albert Robert, creu que el procés independentista es troba molt a prop de ser una realitat.
Sempre que parlo de la independència se'm posen els pèls de punta. Sempre he pensat que seria més tard que aviat aquest procés, però en canvi ja fa uns anys que això ha canviat en mi. I ara ho veig molt a prop. I ho veig molt a prop i estic convençut que això anirà bé i hem de lluitar perquè això vagi bé i perquè en tot allò que vingui des d'allà dalt amb amenaces o amb pors, nosaltres, treballant units, puguem trobar les solucions i podem fer que la nostra gent no tingui por i que animi a tothom a que vagi a votar el dia 1 d'octubre.
Per la seva part, el president de la secció local d'Esquerra Republicana, Carlos Clos, destaca que és el moment de fer costat a les forces polítiques.
Quan ha fet falta, gràcies a l'ANC, a l'Òmnium, hem estat darrere. Hem estat darrere empantant. Ara ens toca estar al costat. Estar al costat, fent-li suport, donant-li escalf, que no tinguin la nostra presència. Però també dir-los que si cal, serem davant. I davant per protegir-los. Davant per impedir que no ens deixin decidir el nostre futur.
D'altra banda, Jesús Elias, portaveu de la CUP a Lloret, assegura que el més important és garantir la votació del dia 1 d'octubre.
Hem de donar respostes tots junts en tots els empats que en vindran, garantir que el dia 1 podrem anar a votar i fer que la gent hi vagi a votar, i en segon terme, doncs aconseguir que la gent voti sí el dia 1. És la fita que crec que ens hem de marcar per aquests pocs mesos que ens queden ja per culminar aquest procés.
El següent pas que seguiran els membres de la taula serà consensuar les diferents accions que es faran de manera conjunta en els pròxims mesos amb la vista posada a l'1 d'octubre.
Tot i que de moment hi ha 8 entitats i 3 partits polítics, des de l'Assemblea Nacional Catalana es convida la resta del municipi a formar-ne part. També s'hi poden unir persones de manera particular. En qualsevol cas, cal enviar un correu electrònic a lloret@assemblea.cat.
Bon dia, bona hora.
10 minuts i arribarem a 9:15. Parlem ara de la Festa Major. Atenció, perquè avui dilluns es comencen a repartir els tiquets per anar amb vaixell fins a Santa Cristina el proper 24 de juliol. La venda es du a terme al Museu del Mar.
L'obreria ha posat a disposició dels veïns 780 places perquè puguin anar per mar fins al paratge. Com en anys anteriors, es vendran un màxim de 2 tiquets per persona al preu d'un euro per cada tiquet.
Es tracta d'un preu simbòlic. Els diners recollits es destinaran a Càritas. Tot plegat ho explica Arseni Frigola, obrer major de Santa Cristina.
De dilluns, a partir de les 10 del matí, estan a disposició de la gent que vulgui venir fins a Santa Cristina el dia de la Diada de Santa Cristina, els tiquets per als vaixells que porten les persones que ens volen acompanyar fins a Santa Cristina. Són un total de 783 places i el que han de fer és passar per l'oficina de turisme que hi ha al Museu del Mar, i en allà amb un donatiu que nosaltres el destinem a Càritas d'un euro per tiquet, podran retirar els tiquets per venir a Santa Cristina.
Per tornar a Lloret, els veïns podran fer-ho amb vaixell, tot i que l'obrer major els recomana que s'esperin de peu a la platja, ja que les embarcacions faran tants viatges com siguin necessaris sempre que hi hagi demanda.
A més, hi haurà servei d'autocar tant per pujar com per baixar, obert a tothom.
Es tracta d'un moment esperat a Lloret quan es posen a la venda els tiquets per anar amb vaixell el dia de Santa Cristina. A partir de les 9 del matí d'avui es poden adquirir al Museu del Mar. La previsió és que quedin esgotats en pocs dies.
Parlem ara d'un tret diferencial d'aquesta Festa Major, i és que enguany l'Ajuntament ha decidit felicitar les festes amb un espot d'allò més original.
No volem fer un spoiler sobre l'argument, però sí direm que hi surten les Cristines de Lloret, unes 50 de veïnes de nom Cristina que feliciten la Festa Major, i que l'alcalde i altres regidors hi surten lligats de mans.
L'anunci es va presentar en públic el passat divendres, en què una d'aquestes protagonistes, Cristina Carbó, explicava que el rodatge va ser una experiència molt maca.
Realment va ser 2 dies de rodatge que crec que totes vam anar una mica allò amb els ulls tapats, que no sabíem ben bé què anàvem a fer. Però bueno, va ser una experiència molt maca, la veritat. Va ser, tot i que va ser molt llarg, es va fer curt, gràcies a en Waldo i a l'Albert, i a en Paco i a la Cristina, que va ser una cosa bastant dinàmica. Vam fer rodatges una mica de tot. La veritat que la millor escena va ser, per mi, quan vam entrar allà al teatre i vam trobar tots aquests polítics nostres lligats de mans i de boques, és allò que dius, ostres, quina gran imatge.
Qui dirigia tota l'operació que es du a terme dins de l'espot és l'obrera Esther Mas.
Quan em van demanar de col·laborar vaig dir de seguida que sí. Ha sigut molt divertida perquè va haver-hi tota l'estona molt bon ambient. Va ser una activitat superagradable. Sobretot a mi me feia gràcia que jo era la que havia de lligar. Sobretot a l'alcalde, i que l'alcalde lligo primer, no? I com quan em passejava voltant, rodejant-los, no? Realment va ser molt fàcil, també, perquè les indicacions d'en Paquito eren molt, molt didàctiques, també en Waldo i l'Albert, doncs molt bé, molt bé, vull dir, en tot moment van ajudar. I després jo, ara que l'he vist acabat, el que, bueno, com a persona que no hi entenc res, és que veure com es fa el muntatge, perquè quan nosaltres dèiem totes aquelles frases no hi eren els polítics ni hi eren totes les Cristines, no? I la foto final que diu Bona Festa Major i es veu tothom, doncs realment és extraordinari.
L'anunci acaba amb la música dels Teoria del Quac, que versionen el tradicional Toquen a córrer. Escoltem Àlex Giral.
Doncs és el millor que ens podria passar com a grup, perquè jo sempre dic que en aquest sentit s'ajunten dues coses que ens encanten: la música i Lloret de Mar, que és el nostre poble. La cançó no deixa de ser la típica Toquen a córrer, però l'hem portat una mica al nostre terreny, a portar-nos, doncs això, en un estil més d'escà, que no pas tradicional com sona. I al final s'hi afegeix, doncs, un parell de versos que fa referència a les Cristines que apareixen a l'espot. D'entrada diu: Santa Cristina, Santa Cristina, la causadora protectora, són les Cristines de Lloret. És genial, d'entrada, pel que et dic, pel que significa per nosaltres, perquè és mesclar la música i Lloret. I segon, perquè és un pas endavant a nivell musical. No ho havíem fet mai, i doncs per tot hi ha una primera vegada i aquesta és la nostra primera vegada i estem molt i molt contents.
Com hem dit, l'alcalde i uns quants regidors fan d'espectadors en aquest anunci de Festa Major. Escoltem Jaume Dolçat.
L'Albert Robert sempre ens enreda. Vull dir, al final, el resum de tot això és l'Albert Robert ens enreda a tots i ens acaba fent coses que no sabem què hem d'acabar fent i ens diu, alcalde, has de venir aquesta tarda mitja horeta al teatre, que res, que ens gravaran un moment i de què va, tu tranquil, és un moment... I llavors t'acaba doncs, traient 3 hores d'una tarda que no tens, tu i els altres regidors, i ningú sabia què anàvem a fer, i, bueno, però és una mica doncs, el que acostuma a fer l'Albert i està bé que així ho faci.
L'espot de les Cristines de Lloret es pot veure al YouTube de l'Ajuntament o bé a la web de la ràdio. No us el perdeu. Cinc minuts i arribarem a 9:15. Seguim avançant amb més continguts informatius. Ens fem ara ressò de la mort als 63 anys de Francesc Martínez de Foix, que va ser president dels Special Olympics i un dels referents en la lluita per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual en el món de l'esport. Va ser fundador de la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics, entitat que va presidir durant 23 anys. En parlem a la ràdio perquè va treballar colze a colze amb l'Ajuntament per fer realitat els Special Olympics de l'any 2006 aquí a Lloret de Mar. Martínez de Foix també va contribuir a fundar l'Special Olympics Espanya i l'Special Olympics Catalunya, moviments dels quals també va ser el president. El 92 va impulsar els primers Jocs Special Olympics que van disputar-se a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i que van significar un gran avenç en la visibilització de l'esport practicat per a persones amb discapacitat intel·lectual. L'any 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi per la defensa dels drets d'aquest col·lectiu. Valorem aquesta pèrdua amb Romà Codina, exregidor de Benestar i exalcalde de Lloret. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Romà.
Bon dia.
Quina va ser l'aportació de Francesc Martínez de Foix en els Special Olympics d'aquí de Lloret?
Doncs bé, va ser una aportació importantíssima perquè, d'alguna manera, ell va ser l'ànima d'aquests Special Olympics. La veritat és que ens va posar com una fita poder fer aquests jocs de persones amb discapacitats aquí a Lloret i la veritat és que hi va posar molta empenta. Ell era un home amb molta energia, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer coses i ens va transmetre aquesta il·lusió per poder-ho fer. De fet, era un repte molt important perquè ni s'havia fet mai, ni sabíem com encarar-ho perquè la quantitat de participants era important i la quantitat de disciplines que es feien també era important i, per tant, allò significava moltíssima feina i molta organització, no? La veritat és que fins a poques setmanes abans dels jocs encara teníem moltes coses pendents per decidir i per fer, però al final ho vam fer. Al final ho vam fer i va ser, jo crec que, com a regidor de Benestar en aquells moments, una de les grans fites que es va fer aquí a Lloret, no? Per recordar.
En algun moment concret, és a dir, com explicava Romà, no? Doncs que va ser un gran què poder organitzar aquests Jocs Special Olímpics, tothom el recorda com tot un èxit, però evidentment al darrere hi havia una gran organització de moltes persones. Quina va ser exactament què va aportar Martínez de Foix en aquest sentit?
Bueno, ell va aportar tot el que tenia ell, tota la seva experiència amb el coneixement de tot el que havia organitzat. De fet, nosaltres des de l'Ajuntament i des de la gent que portava ell, evidentment no era ell sol, sinó hi havia moltes més persones que l'ajudaven amb aquesta organització i ara no em vull anomenar cap per no descuidar-me en cap, no tampoc. Però, de fet, jo recordo que va ser complexa, però ell sempre hi veia el costat positiu. Era un home amb una il·lusió i amb unes ganes de fer diferents fites i motius per tota aquesta gent amb discapacitats, no? I això ens ho va transmetre a tota la gent que estàvem al costat, a l'equip de govern, a fins i tot als funcionaris, la gent que ens havia d'ajudar perquè allò sortís endavant, no? Per tant, va ser una feina col·lectiva entre tots i al final ens va sortir bé. No recordo també que el primer dia dels Special Olympics es havien de fer les proves d'hípica i aquell dia va començar a ploure i es van haver de suspendre i temíem una miqueta perquè no sortissin les coses bé, no? Però al final va sortir tot molt bé, es va fer un inici dels jocs una torxa que va venir amb una barca per mar i es va fer tot el passeig, i els diferents nois i noies pues, anaven acompanyant a la torxa, i al final es va fer també una festa de cloenda amb una sala de festes d'aquí Lloret, on vam gaudir molt, i jo crec que van ser uns dies molt intensos. També haig d'agrair a totes aquelles persones que es van implicar com a voluntaris, hi havia moltíssims voluntaris d'aquí de Lloret. Jo crec que el Francesc Martínez de Foix, el que va transmetre va ser aquesta il·lusió a tothom perquè es poguessin fer aquests jocs i perquè sortissin bé, i així va ser el final. No?
I és el que volíem preguntar. Han passat 11 anys d'aquests Jocs Special Olímpics el 2006 a Lloret de Mar. Com el recordes ara?
Pues el recordo amb molta il·lusió. No? Van ser uns dies, els moments previs que van ser complexos perquè hi havia moltes coses per acabar de decidir i se'ns venia el temps de sobre, però després amb molta il·lusió, no? Amb molta il·lusió i amb molts records, i després hem anat visquent diferents trobades tant amb el Francesc com amb tota aquesta gent, amb diferents manifestacions que es feien a Barcelona, amb diferents actes que es feien amb altres bandes, i jo penso que és un dels grans records que tinc com a haver estat a l'Ajuntament, no?
Doncs en Romà Codina, regidor de Benestar i Família i exalcalde de Lloret, agraïm moltíssim aquestes valoracions a la ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Ara mateix passa un minut de 9:15. Moment de recuperar la crònica meteorològica. La informació és de Manel Cascante. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem una setmana que estarà marcada per un temps, en principi força tranquil, i per unes temperatures que patiran algunes variacions, però de nou anem ja cap a una tendència a l'alça, amb més calor de cara a aquests propers dies. De moment, aquest dilluns, dia encapçalat pel sol o per algun núvol baix trencat a la costa. A la tarda poden créixer algunes nuvolades amb alguns ruixats que afectaran sobretot el Ripollès o l'Alta Garrotxa. Les temperatures avui de forma transitòria baixaran lleugerament respecte d'ahir, 1-2 graus. Màxima prevista aquest migdia, 31 graus a Girona, 28 a Lloret de Mar. I la situació marítima, marcada per vents molt febles aquest matí, bàsicament vents de l'est, s'espera entre mar arrissada, marejol. I a partir del migdia sí que es pot activar el vent del sud-sud-est, vent de xaloc, més enèrgic cap a la Costa Brava Nord, on fins i tot s'esperen algunes àrees de maró. A Lloret tarda amb vent una mica més enèrgic, però en principi s'espera també marejol. A Catalunya, jornada igualment estable de moment, avui amb temperatures que arreu baixen lleugerament entre 1 i 2 graus, matí amb sol i tarda amb algunes tempestes al Pirineu i sectors del Prepirineu. De cara als propers dies, el que us dèiem, una setmana amb pocs entrebancs meteorològics, per bé que dimarts hi haurà més núvols prims, cel més enterbolit, farà més calor, pujaran una mica més les temperatures màximes i a la tarda, de nou, s'escaparan alguns xàfecs cap al Ripollès. Dimecres, les temperatures també una mica més altes, ambient de ple estiu, màximes pròximes als 35 graus, cap al Pla de Girona i tarda amb algunes tempestes, de nou, en sectors del nord. I sembla que dijous arribaria un front que repartiria més ruixats entre dijous i divendres a la tarda, especialment cap al nord de Girona, i que farà baixar lleugerament les temperatures.
Gràcies, Manel Cascante, per aquesta informació. Temperatura 23 graus. Ara mateix a Lloret, la humitat al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8:33 minuts, dilluns 17 de juliol del 2017. Repassem a portades de diaris i comencem amb el Diari de Girona. El parador d'aigua blava haurà rebut 13 milions de l'Estat des de l'any 2011. Fins al 2016 ha estat el quart establiment dels 95 de la societat estatal on més s'ha invertit en millores i ara rep 10 milions per la reforma integral de l'edifici. D'altra banda, la Verge del Carme torna a navegar. Diverses localitats de Girona van celebrar la festivitat amb les populars processons marineres. La Fira del Circ al carrer de la Bisbal rep 30.000 visitants. Diu també Diari de Girona que mor la nena de 10 anys que van haver de rescatar de la piscina de les preses. La detecció de la dislèxia creix, però no es diagnostica fins als 8 anys. En esports, el Girona és a prop d'obtenir de l'Espanyol la cessió de Calcedo. L'equip inicia avui la pretemporada del debut a primera. El Punt Avui diu que mor la nena que va tenir un atac de cor a la piscina de les preses. Desobediència banyista protesten a Calella de Palafrugell contra el vet imposat per la capitania
marítima, en concret contra el nou abalissament que redueix la zona de bany. D'altra banda, en esports, Felipe Caicedo apunta cap al Girona. L'equip arrenca avui la pretemporada amb moltes incorporacions per definir. Anglès, conveni per refer el carrer de les Fàbriques i material ecològic per taules de surf que prové d'Olot, en concret de l'empresa Exo.surf.
Altres titulars de la jornada són els que repassem a continuació. Per exemple, el diari Ara. L'oposició a Maduro manté el pols al carrer. El diari ABC ho resumeix així. Exhibició de força de l'oposició. El Mundo opta també per un titular contundent. Venezuela vota en massa contra la deriva totalitària de Maduro. Per la seva banda, El Periódico i La Vanguardia coincideixen en el tema de portada, l'encariment imparable del preu del lloguer a Barcelona i la seva zona d'influència, així com les possibles irregularitats al respecte. D'aquesta manera, El Periódico de Catalunya titula «El lloguer es dispara a l'àrea metropolitana», mentre que La Vanguardia ressalta «Hisenda exigirà als webs de lloguer les dades dels propietaris». El diari El País aposta per l'1 d'octubre. El govern català força la maquinària del referèndum, tal com també ho fa La Razón. La llei del referèndum anul·la les garanties electorals dels catalans.
Complementem aquests titulars de portada amb els que trobem en el portal de notícies 324.cat. L'oposició veneçolana vota en massa en un referèndum titllat d'il·legal per Maduro. Dues persones han mort i quatre han resultat ferides de gravetat a l'oest de Caracas quan un grup d'homes armats han disparat durant la celebració versió de la consulta opositora. Més temes. Ximo Puig s'imposa clarament a les primàries dels socialistes valencians. Iglesias i Domènech defensen el 1 d'octubre com a mobilització en un acte conjunt. Casado barreja Catalunya, ETA i Venezuela en un acte de record a Miguel Ángel Blanco. Blanes es pot quedar sense cursers a la festa major per la denúncia d'un veí que obliga les actuacions a allunyar-se 2,5 km de casa seva. Mor als 40 anys la primera dona a guanyar el Nobel de Matemàtiques. Mor a l'hospital una nena que va està a punt d'ofegar-se a la piscina de les preses. Un grup de passatgers atura un vol amb un retornat al Senegal. Una trentena de ferits lleus en una muntanya russa del parc d'atraccions de Madrid. Una nena de 5 anys en estat greu a punt d'ofegar-se a la piscina de Roda de Ter. 11 dilluns, 11, volem dir, dilluns de vaga al metro de Barcelona amb les negociacions enquistades. Mor un motorista en xocar contra un turisme a la N260 Alp. És el darrer titular que destaquem del portal de notícies 324.cat.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem unes quantes referències a la vila, dues d'elles parlen de Mollera, tant en el diari de Girona com en el Punt Avui. Parlem primer del diari de Girona, pàgina 27, el titular diu «Mollera prepara per demà l'assalt a la mínima per competir en el Mundial. El salvatà resignat per no haver pogut reaparèixer ahir vol esgotar les opcions de ser a Londres. Diu que el Gran Premi del Consell Comarcal de la Selva es disputa sense el lloretenc. La prova es va celebrar igualment amb la disputa de curses de 200, 800, 1.500 i 5.000 metres, més una de 3.000 obstacles que és on hauria competit Mollera si hagués rebut a temps l'acreditació federativa. La notícia també la trobem d'alguna manera en el suplement Més Esport del Punt Avui, pàgina 17, en què qui fa declaracions és Jonathan Romeo, que havia de fer de llebre a Mollera ahir i ho farà demà, que diu Romeo que es veu al Mundial i diu estàvem lluitant per un podi lloretenc i també parla doncs, de la classificació del Mundial de Londres. El titular que dona a Jonathan Romeo és que em veig capaç de fer-ho. Es pot llegir tota l'entrevista a la pàgina 17 del suplement Més Esport. I també trobem en el diari de Girona, pàgina 34, l'homenatge a Fermí Reixac que es fa a partir d'aquesta nit, a partir de les 9, en el Teatre de Lloret de Mar, on se projecta la seva pel·lícula Verd, inèdita en sales comercials i que compta amb la participació del mateix Reixac i també de Mercedes San Pietro. I d'altra banda, acabem amb aquest apunt. La funerària Sant Romà ens informa que ha mort als 62 anys Victorio Romero Herreros, veí de Lloret de Mar. L'enterren avui a partir de les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya a Lloret de Mar. Aquest divendres, al Teatre Municipal, en horari de 10 a 2 del matí i de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Al Centre Cívic del Rieral, de 2:15 de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Vine a donar sang.
Banc de Sang i Teixits, Associació de Donants de Sang, Girona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Lloret de Mar. Amb la teva sang pots donar vida.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 40 minuts del matí, en contra del que tenia previst, Àngel Mollera no va poder debutar ahir diumenge en el míting d'atletisme. El motiu és que la tramitació de la seva llicència es demora fins aquest dilluns 17 de juliol. El lloretenc tenia la intenció de debutar en el Gran Premi del Consell Comarcal de la Selva a les pistes d'atletisme de la vila celebrat ahir.
Aquest canvi de plans va estar publicat divendres al Facebook de l'atleta, on explicava que va rebre per correu electrònic la notícia que l'expedient que li aixeca la sanció que l'ha separat de les pistes durant en 2 anys estava correcte. Tot indicava que podia reaparèixer en la competició d'ahir diumenge.
Des del Club d'Atletisme, Lloret la Selva s'ha intentat que la seva llicència estigués activa pel míting, però fins dilluns no es podrà completar el tràmit, un cop que la Real Federación Española de Atletismo tingui el certificat de l'Agència Espanyola per la Protecció de la Salut en el Deporte.
El problema és que justament ahir és quan acabava el termini per assolir la marca que permet la participació al Campionat d'Espanya d'Atletisme, que és el que pretenia Àngel Mollera per poder allà assolir la mínima per anar al Mundial de Londres que se celebra el mes d'agost.
Tot i això, el club prepara un altre control per demà dimarts 18 de juliol perquè el lloretenc pugui fer la marca vàlida i sol·licitar a la RFA que l'admeti al Campionat d'Espanya que se celebrarà a Barcelona el proper 23 de juliol. Parlem de tot plegat amb el mateix Àngel Mollera, el tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Àngel, com estàs?
Bé, ara ja hem passat el mal trau i abans ser, bueno, tota la setmana va ser una mica estressada perquè, bueno, tenia el consentiment de que tot estava correcte, que m'anaven a enviar el certificat i aquest certificat, doncs, al final no va arribar i bé, bueno, divendres ja quan vaig saber que diumenge no competia, vaig fer borrón i cuenta nueva i vaig pensar que, bueno, que dimarts seria el dia i bé, esperaríem a veure que la federació doncs, acceptés invitar-me, no?
A què atribueixes aquest retard? És pura tramitació o com ho veus tu?
No ho sé si és pura tramitació, si és pues, bueno, per fer-me una altra jugada per part de l'EPSAT, perquè al final l'EPSAT depèn del Consell Superior d'Esports, encara que diguin que és un òrgan independent, doncs depèn del Consell Superior d'Esports, que és qui subvenciona en part aquest organisme, no? L'Agència Estatal d'Antidopatge. La veritat és que no sé, perquè quan te diuen que des de dijous que t'envien el certificat, divendres t'ho tornen a dir i no t'ho envien, no ho entens gaire. Al final la federació el que ha de tenir és cap paper per poder activar la llicència i clar, si no el tenia no el podia activar. I tampoc pot saber-ho perquè tampoc puc parlar, vaig poder parlar directament amb la persona per telèfon, simplement me comunicava per mail perquè no, per telèfon no vaig poder accedir-hi, no? El que sé és que no, sigui com sigui, no vaig poder competir el diumenge i doncs, ho intentarem dimarts. Avui haig de rebre el paper, esperem que avui no es demori i que pugui doncs, estar tranquil i que pugui tramitar la llicència.
La previsió de cara a dimarts d'aquest control que es fa, a quina hora serà? Entenem que serà igualment a les pistes d'aquí, no, Àngel?
Sí, serà a les 9 de la nit, igual, a les pistes d'atletisme. Crec que puc quasi confirmar que sí que serà, però, com he dit, encara em falta aquest paper,
sí.
Que sense falta em van dir que dilluns a primera hora el tindria, però bé, també ho va tenir dijous i divendres.
Ja.
Per tant, doncs, per això no, tampoc van posar la competició avui dilluns, que hauria sigut el més lògic, retrasar un dia, simplement per això, no? Perquè tampoc teníem les totes que a primera hora tinguéssim aquest paper i que es demorés fins al migdia i després la federació no tingués temps a fer el tràmit. No? Per això ho vam ficar dimarts, que és l'últim dia per poder inscriure'ns al Campionat d'Espanya i bueno, ens inscriurem, ajuntarem la marca que faci i que, bueno, després el seleccionador, el director tècnic, doncs decidirà. Ja vaig parlar amb el seleccionador el divendres passat, a la tarda per explicar-li els motius perquè no competia, i bé, em va dir que això havíem de parlar amb el director tècnic, que bueno, que ells decidirien a veure què farien. Realment la federació pot fer-ho, pot convidar atletes que no tinguin mínima, per tant no és algo raro, doncs que em poguessin convidar i que pogués tenir accés al Campionat d'Espanya.
Àngel, per tant, si demà fas el control, que ha de ser així, estàs a temps d'anar al Campionat d'Espanya.
Sí.
O sigui, el termini és vàlid, no?
No, però és vàlid, te pots inscriure. El que no és vàlid, el que està fora de plaça és la mínima. Ah. Sí, ahir era l'últim dia per fer la mínima. El dimarts és l'últim dia per inscriure la gent. Jo estic fora de plaça, jo estic en mans de la RFA, de la Federació Espanyola, en mans del seleccionador i en mans del director tècnic, que són els que s'ocupen de dir que sí atletes que no hagin pogut fer la mínima per circumstàncies vàries, no? I la meva la circumstància és que he estat 2 anys fora de joc i que just el diumenge, que era quan anava a competir, doncs no vaig poder competir, i no va ser per culpa meva, sinó va ser per culpa de problemes burocràtics, no? Com van dir a la nota de premsa. I per tant jo crec que això hauríem de veure. Fa un mes jo ja vaig parlar amb el seleccionador, ell sap com estic, la meva forma, sap que estic per fer la mínima del món, sap que puc optar a una plaça per anar al Campionat del Món, però bueno, això ells amb totes les de la llei, si volguessin deixar-me fora, m'ho poden deixar fora perquè no tinc cap marca, no? Però bueno, veurem que tingui una mica de sort en aquest sentit i que bueno, que el club aconsegueixi doncs que pugui participar.
Doncs Àngel, la sort també te la desitgem nosaltres, esperem que tot plegat vagi molt bé i que demà doncs tinguem bones notícies, que es pot fer en control i que fas doncs això, un bon resultat.
Sí, demà serà un gran dia.
Àngel, gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Una isla es una isla, y no es fácil salir de ella sin dejar rastro.
Todos los años hay en la sierra más de 50 accidentes. Escaladores, domingueros, y ¿por qué no? Algún loco ornitólogo.
Y sigue volando todavía, pero nosotros ya no le vemos.
Ya se lo he explicado.
Estem escoltant el tràiler de la pel·lícula Verd, una pel·lícula inèdita a les sales de cinema que es projecta aquesta nit en el Teatre de Lloret de Mar. La projecció va a càrrec de l'associació Espai Setè Art i forma part del reconeixement a l'actor Fermí Reixac, un dels protagonistes d'aquest film dirigit per Lluís Casasayas, rodat a Mallorca i en què l'acompanya Mercè Sampietro. Tenir Fermí Reixac és un plaer i tenir-lo 2 vegades és un doble plaer, com passa aquesta setmana en el teatre, amb l'homenatge de dilluns i la presentació d'estiu del 93 de dijous. Tenim l'actor als estudis. Fermí, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé. Com et sents en rebre un homenatge en el teu poble, Lloret?
Bueno, sempre és una cosa especial, no? És una satisfacció, allò que diu Rodamont i torna al Born una mica, no? I en aquest cas, doncs, és una cosa molt... doncs bé, em sento molt content, com no podia ser d'una altra manera. A més, ho ha organitzat el Sidoro, que és un company, anàvem a escola junts, i, bueno, m'ha sorprès aquest home, no sé què sap, però, bueno, sempre és agradable, no?, que reconegui la feina en el lloc on ets, on has nascut, en aquest cas.
Els inicis van ser Lloret.
Oh, totalment. Totalment,
sí, no?
Totalment, sí, sí. Al Casal de l'Obrera jo vaig començar fent pastorets, i, bueno, i després vaig fer altres coses, vaig estar bastant temps al Casal fins que vaig decidir que això era la meva vida i em vaig anar cap a les Barcelones.
Això pel que fa al teatre. Si parlem de cinema, si ho dic bé, la primera pel·lícula va ser La Piel Quemada.
Correcte.
Amb l'Isidor.
No, era...
Ella darrere les càmeres i tu...
No,
com va anar això?
Era una pel·lícula que dirigia el senyor Forn, que és una pel·lícula preciosa, per cert preciosa, que és sobre el tema de l'immigració, un senyor que ve, que dèiem els xarnegos, un senyor que ve aquí i ve a fer de palet i tot plegat i ve amb els lligues i tota la història. Jo llavors en aquella època treballava en un bar que hi havia que es deia Maritú, que estava a Sa Caravera, i allà treballava de cambrer. Llavors aquesta gent van venir a rodar perquè l'acció, l'escena, era una seqüència que aquest senyor, si mal no recordo, lligava amb una sueca de l'època, un anglès, el que sigués, i venien allà a fer les copes a la matinada, no? I jo llavors estava allà treballant i vaig dir, ui, ui, una pel·lícula, ui. I dic, no, va, vinga, surt. I surto allà amb una bandejeta, doncs, servint el... Que més tard vaig tornar a treballar amb el senyor Forn en una altra pel·lícula. I, bueno, i aquesta és la història. Els meus inicis, diríem... Bueno, els inicis, no, realment, quan nosaltres érem criatures, amb el, precisament amb l'Isidoro, ja començàvem a fer curs de pel·lícules de l'Oest. Anàvem vestits d'indi i de vaqueros, no? Eren pel·lícules indios i vaqueros. I l'Isidoro anava amb la càmera i nosaltres disfressats, que la tenia de recordar l'Isidoro.
Entenem que són coses que segur que sorgiran en aquest homenatge d'aquest dilluns al vespre.
Segurament, segurament. No sé, no sé, algun en té preparada el Isidoro, però sí, ho hem comentat amb ell, perquè inclús jo havia vist alguna fotografia, però ara ja, no sé, penso que ja les he perdut, no, tampoc. Sóc un desastre amb aquestes coses.
Per mi, en l'homenatge d'avui es parlarà de la pel·lícula Verd.
Bueno, no, es
projectarà també.
Es projectarà la pel·lícula.
Que es va rodar a Mallorca.
Es roda, és tota, no? La pel·lícula és un viatge per Mallorca, a la Serra de Tramuntana. Veureu uns paisatges increïbles. És una història, la pel·lícula és una pel·lícula, per mi, clar, és preciós, és el protagonista, és el paisatge, junt amb un servidor que sóc el personatge. És una història d'un senyor que va buscar una mica l'illa i en el curs de buscar-lo acaba ell perdent-se l'illa. Però l'illa, et dic, és el rodatge, a més és un rodatge que es va fer amb 3 anys de diferència, no? Perquè tots els efectes que hi ha són efectes naturals i efectes que només es produeixen un cop. Per exemple, hi ha un efecte d'una cova on teníem que demanar la clau, on hi ha una cova plena d'estalactites, que jo quan vaig entrar allà em vaig quedar glaçat, i hi ha un forat a dalt que entra un raig de sol que només es produeix del 7 de juliol al 14 de juliol. Només, si no, per rodar-ho, perquè no es pot il·luminar ni és que ni l'Spielberg. Saps? És un efecte tremendo perquè està el personatge que és jo està damunt d'una estalactita i li peta aquella llolla. Era l'estalactita tota blanc. Era una cosa impressionant, com un d'això d'una mare, no? Una cosa impressionant. I de país, dic, el viatge que em va posar aquest home, jo me n'anava a rodar i era que m'emocionava del paisatge. I és una preciositat visualment, i llavors el tema de la pel·lícula és un viatge, no? És un viatge iniciàtic, quasi diria jo.
Fermí, per què es diu que és una pel·lícula maleïda?
Bueno, mira, és una pel·lícula maleïda perquè quan aquesta pel·lícula van agafar el productor, que no pagava, els laboratoris es van quedar la còpia, nosaltres es va presentar la pel·lícula a Barcelona amb un festival que hi havia cine independent que va guanyar el primer premi, i llavors va estar presentada també a Màlaga, al festival, on la gent deia que hi havia una senyora catalana que treballava a la Filmoteca de Madrid i em deia, és que no s'entén res, com més que ells no t'han donat el premi a tu, perquè des del punt de vista d'interpretació és que estic tota l'estona a la pantalla. I la van donar al senyor Gutiérrez Cava, que amb molts respectes, però a part li van donar amb un lloc que no era el protagonista, saps? O sigui que va ser una cosa bastant, bueno, la gent estava escandalitzada, no? Perquè era molt clar. Però, bueno, les coses són així, i en aquest negoci, no? I llavors ha trigat molt, aquest home, doncs, i va passar temps, aquest senyor no pagava, van tenir la pel·lícula... Bueno, la pel·lícula no es podia passar perquè estava sequestrada.
Clar. I es pot veure algun lloc? S'estrenarà? Hi ha alguna previsió?
Bueno, ara, amb tot això, aquest home ha fet una remasterització, em penso que es diu això, no sé si ho dic bé, i llavors, que està preciosa, perquè ha fet una còpia increïble. Aquí serà, és que és una passada des del punt de vista de visual, inclús, saps? Visual és una preciositat. I llavors ara ell està intentant moure-ho per tornar, per posar-lo una mica amb sales que es pugui veure.
D'acord. Fermí, l'homenatge és avui dilluns, i dijous presentes també en el teatre una altra pel·lícula que s'acaba d'estrenar i que no para de recollir premis, que és Estiu 1993. Com ha estat aquesta experiència?
Bé, meravellosa. Una altra cosa molt diferent, perquè a més jo aquí la meva intervenció és molt, molt poca. Soc l'avi de les nenes, que apareixem molt poc, però la pel·lícula és una preciositat, una verdadera preciositat. Jo l'he vista 3 cops, la sala, el públic plorant, i és una cosa que ha fet aquesta noia, la directora, és la seva història personal, no? Jo primer estava treballant a Madrid i em va trucar, em va dir, no, tenia que venir a fer una audició, i vaig dir, però que audició, que he de fer una audició, si aquí no hi ha res, l'avi aquest, si no surt, com que no hi ha diners sempre, tenia que pagar, i vaig dir, no, escolta, jo no vinc, passo. Llavors acabava jo amb 15 dies, em van parlar, i quan vam parlar per telèfon amb ella, va dir, no, és que la pel·lícula vull fer unes improvisacions, perquè fixa que és la meva història, i tot plegat, que jo vaig perdre els pares amb el tema... la meva mare es va morir de sida i el meu pare també, llavors és la meva història, perquè ella sempre pensava que ella tenia això, i això ho reflexa, bueno, la pel·lícula. I ha fet una feina, que és que jo, clar, estàvem rodant, perquè a més vam rodar a la Garrotxa, que és on ella és de les Planes d'Hòstols, i llavors vam rodar tota la comarca amb unes masies de debò, saps? Una altra vegada, el paisatge és... Però el que és impressionant és les nenes. Les nenes és que és una meravella. Jo més sóc actor, i dic, sempre diuen la dificultat que hi ha de treballar amb un nen, no? Però com aquesta noia, parlo de la directora, la Carla, els hi ha inculcat, però des del primer moment que les nenes és que t'agafen, saps? Bé, perquè són dues, és la, sí. Diríem, és ella, i és una que viu amb els... que és la que la recullen, amb el sí. Germà, és la filla del germà. Uh-huh. I ja tot, bueno, no té més la pel·lícula, tampoc es pot, perquè no té més. Però és una preciositat de pel·lícula. Una preciositat. Dic, jo he anat, l'altre dia vaig anar darrerament a Amposta a presentar-la, perquè ens repartíem així pels Nàpols festius, i vaig anar a Amposta, la sala plena, la gent plorant, la gent super emocionada.
Per tant, tant Verd com Estiu del 1993 són pel·lícules d'emocions.
Correcte, i a més és curiós, que és un... Ara que ho dius, són una mica les protagonistes del paisatge, però són, a més, històries d'una humanitat, a més, que estan tan ben fetes, saps? Que parlen de d'emocions, de vivències, del tema de la mort, totes dues, una altra vegada... Mira, t'ho estic dient, no havia pensat, parlant del tema de la mort, i sobretot, bueno, aquesta també, però sobretot la nit de l'estiu de 93 és molt un homenatge a les dones, crec jo, molt un homenatge, perquè les nenes, la dona, la nena que li fa de mare, que és la Bruna, que la van veure també a la pel·lícula...
La d'Incerta Glòria.
Correcte, uh-huh. Que està...
La Bruna Cosí.
La Bruna Cosí, exacte. Meravellosa, i és una pel·lícula per elles, saps? Perquè els altres, inclús el que fa de pare, que fa el David, també no continuem, però em sento, saps, aquelles coses que dius, a vegades fas coses que, bueno, surten un nyap o t'esperes una cosa, però aquesta pel·lícula, al contrari, que em va sorprendre moltíssim. Quan la vaig veure a la pantalla vaig dir, però què és això? Com ho ha fet? Per posar en aquesta nena... Pensa que va fer 600 nenes de càsting.
Les per mirar, no? Per mirar,
per trobar l'actriu.
Mm-hmm. Sí.
I aquesta nena era la penúltima.
Ostres. Agraïm moltíssim aquesta entrevista i totes aquestes paraules. Ens alegrem molt que tinguis homenatge i totes aquestes pel·lícules d'alguna manera així a les mans, no?, per poder ensenyar.
Paraules alades.
Exacte. Fermí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, eh? Vinga.
Bon dia.
Bon dia, adéu-siau.
Seguim parlant d'aquest homenatge que organitza l'associació Espai Setè Art avui en el teatre. L'artífex és Isidor Llor, que el tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia, Roser.
Per què feu aquest homenatge a en Fermí?
Home, molt fàcil, perquè a l'infermer se li han fet molts, molts, molts d'homenatges. Tothom sap la història de Nueva York i de totes la d'allò, però nosaltres el que ens hem volgut centrar és en un homenatge a la seva estància i la seva vida a Lloret de Mar. O sigui, realment és l'homenatge de Lloret de Mar. I per què li hem volgut fer? Pues molt fàcil, perquè aquí a Lloret hi ha la gran tradició de fer homenatges i dedicar places i carrers a tothom quan és mort. I jo li vaig dir a en Fermín, cony, fem-se'n un, jo no tu i tu a mi, perquè abans que ens morim, no? I es va posar a riure i això vam dir, doncs, bueno, anem a fer l'homenatge aquest. I és la raó d'aquest homenatge. O sigui que és un homenatge a la seva carrera, però del poble de Lloret.
I per què heu triat la pel·lícula Verd?
Home, Verd, perquè jo, per mi, és una de les grans creacions d'en Fermín Reixac. Aquesta pel·lícula té 20 anys, ara. Hi ha un Fermí Reixac impressionant, una història impressionant, que jo em vaig quedar molt, molt frapat, i una Mercè Sampietro com, vamos, com nunca, eh? Vull dir, després de la Riera, això és abans, però realment la pel·lícula és una història sobre la Serra de Tramuntana, i en Fermín aquí està, vamos, està magistral. Bé, el director, també, en Lluís Casasayas, és una pel·lícula d'aquelles maldites, vull dir que pràcticament no s'ha vist mai al cine. Ell explicarà per què hi van haver-hi uns, bueno, uns embars, uns líos de laboratoris, i aquesta pel·lícula, bueno, és pràcticament inèdita, però t'asseguro que els que vinguin a l'homenatge és una pel·lícula per disfrutar, disfrutar totalment.
El que et volem preguntar, qui vulgui venir avui en l'homenatge i el passi de Verd, tot plegat comença a les 9 del vespre al teatre, què ha de fer?
Exacte. Doncs mira, molt senzill, passar ara ja directament per allà, una hora abans o una hora i mitja abans que obrirem, i, bueno, obrirem abans perquè primer hi ha la projecció de Cars 3, avui hi ha l'última projecció de Cars 3, i seguidament, doncs, ja hi haurà l'homenatge d'en Fermín Reixac. Allà hi ha unes entrades, i allà pot veure el preu de l'entrada de 5 euros, que realment va destinat a pagar, doncs, el viatge del director, la placa, i totes les despeses de... que ha generat, diguéssim, aquesta d'això. Hi ha un pica-pica al final, en un cop ara acabi pica-pica en el final en el hall del teatre, no? I, bueno, la gent en aquests moments hi ha una quantitat bastant impressionant, però, bueno, que no es preocupin, que encara hi ha puestos.
Doncs recollim tota aquesta informació i agraïm l'entrevista a aquesta hora del matí. Isidor Llorca, moltes gràcies i bon dia.
Molt bé, gràcies, Rosa, a vosaltres.
Aquí posem el punt i final, estem fora de temps, són les 9:02. Acabem aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui dilluns. Gràcies a tothom.